a IB3 Ràdio, Toni Traveria et proposa un programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Comença Incorporació Immediata.
Avui volem parlar d'una professió que, a més de difícil i peculiar, és també una professió que té profundes arrels històriques. Parlarem dels margers. Històricament, els margers varen convertir un problema, com era l'excés de pedra, en un aliat per domesticar el paisatge a través de la construcció de marges, parets, cabanes, camins de ferradura, torrents empedrats o fonts de mina. Però volem saber avui quins secrets guarda aquest ofici, quin present té i quin futur se li preveu. Intentarem respondre aquests interrogants al llarg de la propera hora de programa. Benvinguts, començam. Tindrem d'entrada la fitxa tècnica i després la secció coneguda com Característiques de la formació, avui amb els comentaris i les reflexions de Guillem Palou com a mestre de margers i també com a membre de la Junta Directiva del Gremi de Margers de Mallorca. Cap a l'equador del nostre espai, cap a les 6:30, tindrem la valoració social de la professió a través de l'enquesta al carrer. I com ja és habitual, a la segona part del nostre programa, en la secció del dia a dia de la professió i amb el testimoni, en aquest cas, de dos professionals, sabrem com transcorre aquest dia a dia professional en el cas dels margers. Serà, com dic, amb dos testimonis, d'una banda Tomeu Ordines, que és marger des de l'any 1990, i de l'altra també amb el testimoni de Miquel Estarelles, igualment marger des de l'any 80. Ells mateixos, Ordines i Estarelles, Estarelles i Ordines, de manera molt breu i resumida, i a la secció dels pros i cons i contres, en resumiran ben bé què és el millor i el pitjor del seu ofici. Idò, pas a pas, anirem fent camí. La primera pedra, mai millor dit, la posam avui amb la fitxa tècnica.
La fitxa tècnica.
L'ofici de marger sempre ha estat associat al món agrícola, ja que el vertader sentit dels marges i parets és pràctic. Espedregar o esbancar els terrenys per sembrar a la vegada que s'utilitza el material estret per fer parets de tanques i partions, suavitzar els terrenys muntanyencs a base de marges que permetin el cultiu i evitin l'erosió. Històricament, els margers varen convertir un problema, l'excés de pedra, en un aliat per domesticar el paisatge a través de la construcció de marges, parets, cabanes, camins de ferradura, torrents empedrats i fonts de mina. Tot un llegat de pedra, part del qual ja forma part del Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. Com qualsevol objecte, els elements de pedra en sec necessiten un manteniment que duen a terme professionals competents amb un coneixement del patrimoni i de les tècniques pròpies. Inscrits en el Gremi de Margers de Mallorca, hi ha 40 professionals, si bé l'entitat estima que a Mallorca n'hi pot haver de vers 200. El salari mitjà que poden guanyar mensualment els margers, en termes nets, oscil·la entre els 1.500 i els 3.000 euros.
Incorporació immediata, el programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Amb Toni Traveria. Les característiques de la formació.
Idò, com acabàvem de dir a la introducció, ben acompanyats en aquesta primera secció grossa, per dir-ho així, del nostre programa, com és aquesta de característiques de la formació, el nostre convidat, el saludem ja mateix, és Guillem Palou. Gràcies per acompanyar-nos, senyor Palou.
Bones tardes i gràcies per convidar-me.
Només faltaria. Com dèiem, mestre de margers i membre de la Junta Directiva del Gremi de Margers de Mallorca. Per situar-nos un poc, malgrat que una mica també ho escoltàvem a través de la fitxa tècnica, podíem fer, a través de la seva paraula, en primer terme, un breu apunt històric, això per iniciar el programa. On i per tant, per què neix la figura del marger a les Illes Balears?
Bé, com ja heu comentat a la introducció del programa, la figura del marger neix, sorgeix de la necessitat dels primers pobladors de qualsevol territori d'espredegar, de llevar les pedres del mi per poder aprofitar aquest territori de manera agrícola o ramadera, no? I a la vegada, ja que tenen les pedres, aprofiten-les per fer construccions auxiliars, que són els marges i les parets, bàsicament, per ajudar-los a cultivar aquestes terres. En un primer moment són els pagesos, diríem, i els mateixos pastors que fan aquestes feines, però arriba un moment que la complexitat de la feina que se pot arribar a fer ja requereix d'una mà més experta, més especialitzada, i podríem dir que és en aquest moment on realment neix el que és l'ofici. No?
Uh-huh. En quin moment es pot donar, es pot xifrar, es pot encasellar històricament?
Bueno, jo suposo que això...
Hi deu haver moltes fonts, no?
Documentació, i comença la documentació de l'ofici de masia com a tal, d'haver el segle XIV-XV.
Uh-huh.
A través d'escritures de finques, per delimitar les finques que s'han encarregat les feines a tal masia o tal altra... aposta, però vamos, fins i tot abans d'aquesta data segurament ja hi havia gent especialitzada.
Uh-huh.
Però que estigui documentat és en aquestes dates.
D'acord. En tot cas es tractaria de fer, com diu el tòpic, necessitat-virtut, no? El que era un problema transformar-m'ho en un recurs i en una professió.
Evidentment, uh-huh. I a més un territori com Mallorca que a qualsevol, llevat dels planos igual, però sobretot a la serra, si tu vols cultivar qualsevol indret, el primer que te trobes són pedres.
Uh-huh.
I clar, i d'un problema varen treure una solució.
Uh-huh. En aquest cas, una professió de la qual parlem en primer terme en aquest apartat de característiques de la formació. Ens ho deia ara mateix Guillem Palou. Parlem de marger, i si no vaig errat, senyor Palou, ho identificam o circunscrivim aquesta professió a Mallorca, però ens deia que a tot l'arc mediterrani
sí, efectivament,
aquesta professió existeix, no? Bueno, amb diferents denominacions.
Sense anar més enfora, a Menorca no hi ha... Clar, la denominació marger ve perquè la construcció més emblemàtica o més numerosa que hi ha a Mallorca són els marges, per l'orografia que tenim. A Menorca no tenen aquesta orografia, és un territori més pla, i allà el que fan més eren parets, i allà els hi diuen predadors.
Uh-huh.
De fet, també a la zona de Pallum Major i per aquesta zona també encara també se'ls hi denomina predadors. Però, bueno, a tot el Mediterrani i a tot el món. Hi ha construccions de pedra en sec. Allà on hi ha pedra, hi ha hagut una gent que s'ha volgut instal·lar en aquell territori,
uh-huh.
Alguna cosa ha fet en ses pedres.
Correcte. Com dèiem també a la introducció i en presentar-lo, Guillem Palou és membre de la Junta Directiva del Gremi de Margers de Mallorca. Igualment, on, com i per què es constitueix aquest gremi?
Bueno, bàsicament... De xerrar en companys, identificam que tenim un problemes comuns.
Uh-huh.
Bàsicament, lo que és un poc intrusisme laboral, molta gent que se dedica en aquest ofici i no té la capacitació adequada, males feines, lo que s'atureixen en preus baixos,
uh-huh.
Lo que afecta a la gent que vol fer feines de qualitat. I llavors també un altre problema que tenim és que d'un temps en aquesta part no hi ha formació de masgers, per tant veiem, no és una cosa immediata, però que a llarg plaç el relleu de la gent que m'ho dediquem a això sí que se podria veure afectat per aquesta manca de formació.
Uh-huh.
I a partir d'aquí pues, aquesta gent que m'ho van reunir en un principi per això pues, ens van constituir per posar en valor el nostre ofici,
uh-huh.
per vetllar o per cercar que les feines se fain en la millor qualitat possible,
uh-huh.
I sobretot per divulgar tant la tècnica com el patrimoni de pedra en sec que tenim a donar a conèixer el patrimoni de pedra en sec que tenim a Mallorca.
I tant, cas. I tant. Un patrimoni riquíssim i que, com és vaja, indubtable, s'ha de conservar, i aposta avui parlem d'aquesta professió i d'aquesta formació que ens deia ara mateix Guillem Palou ja de manera introductòria. Avui en dia, com a tal, Guillem, aquesta formació de marger no existeix.
No existeix.
Ha existit i la idea és que pugui tornar
existit,
a existir, no?
Ha existit. Uh-huh. A dins tota aquesta un poc etapes,
no?
Etapes, uh-huh. De sa evolució, de l'ofici de marger,
uh-huh.
Arriba un punt en què la dècada, bueno, el segle XX, mitjan segle XX, l'agricultura entra en un període de conseqüència de l'activitat turística, deixa de tenir importància econòmica que té, i el nostre ofici està molt vinculat en el món agrícola, i també entra en decadència.
Uh-huh.
Llavors se creen les escoles margers, l'any 86 crec que és la primera, se creen les escoles majors i se va formant una sèrie de gent que torna a posar, sempre ha seguit aquella gent que s'ha format de la manera tradicional, anant amb un
de
mestre,
pares a fills, exacte, o així, no?
Però cada vegada eren menys els que existien, se torna a reactivar una mica la formació amb aquesta gent, però això fa qüestió de 8 o 9 anys, un canvi de normatives d'aquestes que hi ha, fa que deixin de fer-se escoles. I aleshores ara, per exemple, és difícil trobar gent jove que
es vulgui
que
formar,
que se vulgui dedicar en aquest món, i això és un dels problemes que ens va fer
constituir com a gremi.
Exacte.
I el que dèiem, no?, que sens dubte aquesta formació és necessària, és una reivindicació, en tot cas pel que ha comentat, malgrat alts i baixos que hi pugui haver en estar els margers molt vinculats a l'agricultura, al món agrari, com vostè ha dit, la professió de marger com a tal mai no ha desaparegut, però. No. Sempre n'hi ha hagut.
En el cas de Mallorca, no. Sempre hi ha altres territoris que si hi ha hagut un tall generacional, en un moment determinat ha deixat d'existir la figura del marger o del que en aquell territori se li digués. Però en el cas de Mallorca, no. Perquè, entre altres coses, per la creació de les primeres escoles de taller. I també perquè hi havia, seguia gent que se dedicava a això. Poca, però sempre n'hi ha hagut.
Correcte. També dèiem, ho escoltàvem a la fitxa tècnica, que a dia d'avui inscrits en el Gremi de Margers de Mallorca, del qual és membre Guillem Palou, hi ha inscrits 40 professionals, sí, malgrat que no són tots.
Sí. No, és difícil fer una estimació, nosaltres calculem per damunt que hi pugui haver a Mallorca un 200 bon professional de Margers.
Perquè estiguin inscrits en el col·legi, hi ha algun requisit que se'ls demani?
Bueno, en principi no, més que, bueno, si no mos coneixem, mos agrada veure un poquet per lo que t'he dit abans. Perquè hi ha molta gent que se dedica a això que no compleix el que consideram un mínims de qualitat imprescindible,
no?
De la feina. I si no el coneixem personalment a través de qualque membre, pues, mos agrada veure dues fotos.
Correcte, ben normal.
Altra cosa de moment no podem demanar.
Queda clar. En tot cas, també queda ben evident a través de les seves paraules, Guillem Palou, que entenen des del gremi que, ja, de fet ho deia, un dels puntals pels quals es van constituir com a tal, com a gremi, és aquesta aposta per la formació com a qüestió imprescindible, diríem.
Sí. De fet, vàrem voler identificar quin era el problema. Clar, el món de la formació, malament jo vaig ser mestre o vaig fer feina com a formador a tallers, tota la part burocràtica de la formació, clar, a nosaltres se mos escapa. I vàrem voler identificar quins eren els problemes pels quals s'havien volgut o s'havien deixat de fer les escoles taller. I, bueno, vam descobrir tot un món de certificat de professionalitat, d'unitat de competència que nosaltres se mos escapava. I, bueno, però bé, a poc hem anat fent feina, hem anat fent passes, vàrem pressionar una mica dins la nostra possibilitat perquè se reactivés aquest procés de creació de sa qualificació professional de constructor de pedra en sec. Hem fet feina com a tècnics, un poc, com per assessorar en els dissenyadors de sa qualificació, i ara estem en dues passes burocràtiques esperant que se facin perquè se publiquin el butlletí oficial i sigui, esperem, la primera passa per tornar a reactivar els processos de formació que hi havia abans.
En tot cas, també ho parlàvem abans d'entrar a l'estudi, la burocràcia, si més no, Espanya mai no és ràpida, per tant, això tampoc és d'avui per demà, sinó que encara haurem d'esperar un poc, no?
Jo t'ho he dit abans, no te sabria dir. Sé que està, pels contactes que tenim amb el Ministeri d'Educació, està pendent de que vagis en el Consell General de Formació Professional, Consell General de l'Estat, s'assigni, això va i sigui publicat en el BOIP, i això podria ser 15 dies o podria
I
ser
uns mesos, no?
O podrien ser mesos.
Correcte. En tot cas, vostè que coneix bé el sector com és obvi, com a marger que és, com a mestre de margers que ha estat i també com a membre de la Junta Directiva del Gremi de Margers, quin retrat robot podrien fer avui dels professionals margers que exerceixen la seva activitat a dia d'avui a Mallorca? En termes de...
Des que l'exercim ara?
Correcte, sí.
Bueno, joves rondàvem els 40. Uh-huh. Rondàvem, no, perdona, jo en tenc 51, però venc a dir, de 40 per amunt. És difícil trobar gent més jove que realment...
Ni de 20 ni de 30.
És complicat, no vull dir que no n'hi hagi, però és complicat. Posta't a dir que no és una cosa imminent, però si no se produeix el relleu, avui en dia t'ha de pensar que no és com un temps. Un temps la gent tenia més paciència per formar-se. Avui en dia tothom vol fer una feina anormal, perquè vol guanyar dos bes el més aviat possible.
Correcte.
Clar, la nostra és una feina d'aprenentatge lent. Les escoles taller en això ajudaven perquè agilitzaven aquest procés d'aprenentatge. Però si no, un al·lot s'ha de posar jovenet anant darrere un mestre o darrere un marger, i ha d'estar bastant de temps per arribar a assimilar tots els conceptes.
Bastant de temps vol dir anys, un, dos, tres anys.
Al principi,
anys.
Com se feia habitualment, sí, no, antigament, aprenent, no? Que era, que eren anys anant darrere un mestre, fins que agafaves tot, absorbies tot el coneixement que tenia aquell home.
I en tot cas, de cara a futur, aquesta formació que esperem que prest sigui realitat, quines característiques fonamentals tindria? No sé on posaria el focus, l'accent, i creu pel que vostè sap?
Bueno, en funció de lo que és la qualificació professional, que ja està redactada, ja està definida, que això és la base de la qual, en funció d'aquesta qualificació professional, que lo que fa és recollir totes aquelles petites accions que són necessàries per dur endavant la nostra feina, en funció d'aquesta qualificació professional, se dissenyarà la formació. Però, bueno, jo t'ho puc dir així per damunt,
sí, que
està estaria estructurada en quatre el que serien mòduls formatius, que amb un primer mòdul tractaria sobre el que realment és l'organització abans de la feina, de pedra, pues, des de el replanteig, l'ubicació dels materials en el terreny, la selecció de la pedra que has d'utilitzar, el transport de la pedra, i el més important de tot, que consideres, jo suposo que ells també deuen pensar el mateix, que és preparar la pedra, arreglar la pedra, adobar la pedra per la feina. Llavors hi hauria un segon mòdul formatiu que seria la construcció dels marges, realment. Tant, bueno, la construcció dels marges, sí, la construcció de paraments verticals, que tant podrien ser un marge com
correcte, un marge com en el cas de Mallorca, paret, no?
En tot el que suposa això, des de, una altra vegada, el replanteig del marge en el terreny, els fonaments, l'assentada, i totes les passes constructives que potser llavors t'ho poden explicar millor que jo.
I tant que sí.
Llavors, un tercer mòdul formatiu, que seria el lloc de paraments verticals, horitzontals, que seria empedregant terra, fent pedrats i tots els tipus de canalitzacions, coses que se fan a nivell d'enterra, no? I llavors un quart mòdul que seria el manteniment d'aquestes infraestructures, detectar possibles patologies de les pedres que estan malament, sobrepuntalar, sempre col·locar una cimbra. Bueno, és un camp interminable de
paràmetres
de coses a de sabre. És complicat resumir un ofici...
Okay. Però no, ho ha fet molt bé.
Un ofici que és...
centenari, no?
Sí, que en quatre paraules, diguem. No?
El que dèiem, aquests quatre grans mòduls, crec, si no tinc mal entès, que superarien les 500 hores. En tot cas, per la seva experiència també, Guillem Palou, hauria de ser aquesta formació més teòrica que pràctica, més pràctica teòrica?
Eminentment ha de ser una formació pràctica.
Essencialment, no?
Essencialment, perquè no serveix de res sobre el nom de, o sobre fer el càlcul d'una cosa, si tu realment no saps fer marge. És necessari sobre fer el càlcul per treure, per fer un pressupost. Però l'important és sobre fer marge, no sobre fer el pressupost.
Queda clar que sí. Idò, com dèiem, aquest curs de futura creació a través del Ministeri, que esperem que, com ho repetim una vegada més, que sigui realitat ben aviat, perquè fa falta, com bé ens apuntava Guillem Palou, aquest relleu generacional, no sé si de manera urgent, Guillem, o encara hi ha un cert, un cert marge, no?
Sí, tenim un cert marge. Mai tan ben dit. Tenim un cert marge. Però, bueno, sí que és una cosa que realment és preocupant. Ara hi tornava, amb aquests altibaixos que fa l'economia, hi tornava un moment en què realment hi tornava feina, bastanta quantitat de feina, i bueno, el que feim avui en dia, tenim un grup de WhatsApp, de Grammy, i sempre raro és que no demana si li poden ajudar qualcú o qualcú, perquè realment és complicat trobar qualcú que realment te pugui donar una mà i que s'ajuda que te fa sigui
qualificada, bona, no?
Sí, clar. Qualificada. És veritat que te pot ajudar a moure material, però bueno, si a més d'això te pot aportar alguna cosa més, i això és complicat de trobar avui en dia.
Clar. En tot cas, aquest repunt de feina que diu que estem vivint, a què es pot atribuir d'alguna manera? Quina causa pot tenir?
Bueno, jo crec que són un poc els cicles econòmics. Ara la gent està més disposada a gastar els dobbers amb aquestes coses que abans.
Clients particulars, parlant, per tant.
Bàsicament són clients particulars.
Sí, eh? I del que dèiem. En tot cas, també per la seva experiència, Guillem Palou, quin seria aquell paràmetre tant personal com professional que hauria de tenir, en la seva opinió, en el seu parer, una persona que el dia de demà es vulgui dedicar, per què no, a ser marger?
Hombre, bé, és bàsicament això, ha de tenir, ha d'estar molt, una vocació forta, ha d'estar motivat. És una feina dura perquè requereix un cert esforç físic.
Un acaba cansat després d'una jornada.
Sí, acaba cansat. No.
Físicament jo no és tenc, exigent.
Sí, és exigent. Acabes cansat, no sols tenir molt de... Jo no tinc molt de problemes per dormir vespre.
Fruit del cansament.
Exacte. És una feina dura i és una feina sacrificada, perquè estàs, vull dir que no estàs, fas feina
a l'intempèrie,
a l'intempèrie, a lo bo i lo dolent, que suposa fer feina a l'intempèrie. Més enllà de la vocació, doncs, si tens una certa, el que parlàvem abans, una certa visió especial, si ets capaç d'imaginar-te dins escapat coses que vols fer, i si tu saps les passes constructives per arribar a fer aquestes coses, doncs abans el t'has d'imaginar.
Clar.
I com més capacitat tinguis d'imaginar-te les coses. Jo, una de les coses que em va dir un dels meus mestres era que el dia que arribis a una feina, te plantegin el que volen o la necessitat, sí, i tu te l'imaginis, diu, aquest dia pot dir que comences a saber qualque cosa d'acabar aquest tema. I realment és vera. I això no m'ha passat a cap de 2 ni 3 anys de començar a fer. Moltes vegades anaves a un lloc i no sabies per on investir.
Clar, l'experiència també.
L'experiència t'hi va duent en això.
Clar. Que supos que també hi ha el talent innat o les característiques innates d'una persona, però no sé si aquesta visió espaial que deia, per dir-ho així, també es pot aprendre amb la formació que l'ho diem.
Home, sí, el que t'he dit, això no me va passar
d'avui per demà, clar, primer dia.
I vas poc a poc. No? Bé, llavors, si ets un tio més que se diu això, sí, com la necessitat fina d'aquesta que se diu avui en dia a les escoles, no? Si ets un tio amb habilitat més manual que un altre, pues, també tindrà més facilitat. En totes les coses de la vida hi ha gent que hi va més aviat que un altre.
Correcte. Estava pensant jo, potser és un tòpic o un prejudici o una idea visual que ara mateix em ve a la ment, quan penso en un marger, penso en una persona que està fent feina sola. Se sol ser aquest el prototipus o és un conjunt de margers que fan feina en equip?
Tot sol no és una feina per fer tot sol. No és una feina per fer tot sol, perquè moltes vegades necessites moure coses a diferents altures i només per això ja tot sol.
Clar.
Però sí que moltes vegades sí que fa feina el mestre amb el manobre.
I aquí hi ha equips de dos, moltes vegades. Eh?
De dos o de tres, però no excessivament molta gent. I això és un dels factors pels quals històricament no hi ha hagut mai cap associació, no hi ha hagut mai cap gremi. Som gent, ho dèiem abans, en Tomeu de Santa Maria, i nosaltres tots som de Bunyola, i no mos coneixíem, i fa 30 anys que mos dedicàvem a això. Gent que, clar, han fet feina dins finques,
molt cadascú la seva,
cadascú diria, no? La seva història, i no ha existit mai aquest vincle, aquest netge d'unió, no?
Una mica, ja per anar acabant, Guillem Palou, ja ens ho deia un poc com veia la professió dia d'avui, el futur que li espera al món dels margers, quin creu que és? No sé, un horitzó de 5-10 anys, per exemple.
Hombre,
és optimista, no tant?
Bueno, si les coses no canvien, d'així com estan ara, no som molt optimista. Entre altres coses, apostem, vàrem promoure la creació del gremi. I aposto lluitant per això, per reactivar la formació, per lluitar contra l'intrusisme laboral, per promocionar la feina ben feta, per totes aquestes idees que ens van dur en aquell dia, perquè si no veiem que realment perilla el patrimoni, perilla la tècnica en si, perquè en molts de casos s'ha desvirtuat, perquè molts no són coneixedors de la tècnica, i, per exemple, utilitzen... No dic que no s'hagi d'utilitzar, se pot... en segon quines feines has fet de posar ciment, per exemple, no és que sigui una cosa...
No
és que estigui mal fet, però el que no se pot fer és posar ciment per substituir la teva capacitat. I en molts de casos això passa. Per no ser capaç de posar la feina ben feta i que una pedra s'aguanti, confien en que l'aguanti el ciment.
Clar, i has desvirtuat un poc.
I ja estàs desvirtuant el que és la feina. I, bueno, una mica per totes aquestes històries, pues,
així és com ho veu.
Així és com ho veig, i així és com... per això m'ho van apuntar al gremi.
I tant que sí. I ara sí, una darrera pregunta, molt breu. Quina valoració social, és a dir, com creu que són percebuts els margers per la societat a dia d'avui?
Bueno, jo crec que, per la meva experiència personal, la valoració de crec que és positiva, que tenen des del nostre ofici una valoració positiva. Jo personalment puc dir que jo faig feina de margent en el Departament de Mediment del Consell de Mallorca, som els que rehabilitam la ruta de pedra en sec, camí de muntanya, per tant, mos topam amb molta gent que va d'excursió, i ja ho dic al meu company, dic, devem a ser treballadors públics que mos donen les gràcies
a cada moment.
Més vegades en s'any, perquè si passa una excursió d'alemans, tothom, enhorabona, no sé què, si passen mallorquins, també te donen les gràcies per la feina que fas i tal. La consideració social crec que és bona.
I doncs nosaltres no ens ha fet avui un marge, un altre dia potser sí, però en tot cas li hem de donar les gràcies per la seva participació aquí a Incorporació Immediata, per donar-nos aquestes pinzellades sobre la formació i de això mateix. Gràcies, Guillem Palou, mestre de margers i membre de la Junta Directiva del Gremi de Margers de Mallorca.
Moltes gràcies a vosaltres.
I doncs ara nosaltres fem una breu pausa per a la publicitat, després de la qual, tot d'una, sense solució de continuïtat, escoltarem justament aquesta valoració social, és a dir, l'enquesta al carrer.
Incorporació immediata. Toni Traferia.
Arrisca't, engresca't, multiplica't, reivindica't. Tria un.cat. Registra el teu domini ara amb el mateix preu de per vida. Entra a www.un.cat i aconsegueix el teu. Només fins al 13 d'octubre. Domini.cat.
Se acerca el final de temporada. Ha llegado el momento de volver a casa. Reserva ya tu billete en ferry con Balearia. En Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Además, consigue tu oferta especial. Vuelta a casa con Balearia con los mejores precios. Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Els dissabtes comencem el programa fent un bon berenar de ciència. Després anem de viatge fins als llocs més remots del món. La segona hora la dediquem a fer tertúlies i entrevistes d'actualitat. Amb els col·laboradors aprenem biodiversitat, astronomia, arqueologia i meteorologia. Ah, i amb els oients resolem concursos.
Balears fa ciència amb Enric Colat. A IB3 Ràdio, dissabte a les 11 del matí.
Un pare era molt gran, però ma mare era molt petita, molt nerviosa. Li deien a Maria Lídia de ser viuda, perquè a 25 anys va quedar viuda. Pràcticament fins als 15 anys no la vaig veure. A més, jo no la vaig sentir mai. No sé jugar ni sé fer una carícia a un nen petit. A partir de 8 anys i mi vaig fer feina com els homes. Tenia 172 avall de les meves ordres.
Les arrels i la cultura oral de les Illes a Aire. A IB3 Ràdio, dimecres a les 8 del vespre amb Joan Cabot.
Ràdio. A internet www.ib3.org.
La valoració social.
L'ofici de marger, excel·lent, que s'ha de potenciar i que no s'ha de perdre mai. Això, a més, jo m'agrada fer amb gent, perquè no en sé molt, però bueno, sabeu, la pedra en sec, que és el que se feia antigament i que no cau mai.
però no cau mai, clar que cau, però si no hi ha una tempestat molt grossa, mentre que l'hormigó no, potser pot encessar, pot revenir i s'esbuca.
Aquest ofici s'ha de promocionar més, s'ha d'informar més la gent.
S'ha de promocionar més, és una cosa nostra molt guapa.
Per aquest nom, Marge, però ara que ho dius sí que l'he sentit dir. Se Hombre, se podria potenciar més. Però això ja ens
sacrifici mantenir les tradicions, això perfecte. Aquelles marjades que hi ha per la serra de Tramuntana i tot això no s'han de deixar perdre.
La desconozco.
Ah, jo com que som de poble, jo conec. Hombre, ah, jo no sé si en queden, antes n'hi havia. Ah, jo no sé si n'hi ha. Potenciar més perquè a Mallorca hi ha moltes pedres.
Són oficis que s'han de fer, no s'han de perdre. Què s'ha de fer? Pues fer una escola, sí, que crec que ja n'hi ha una per la banda de la Llamosa d'allà, i ¿Qué feina?
No, no la conozco.
No, la de, bueno, la desconocía un poco, pero me parece estupendo.
Jo té molt de marges que m'he de fer, perquè ha d'estar ben fet el marge. Si no està ben fet, cau en dos minuts i s'està perdent molt. N'hi ha poc de margers.
Me pareix que és fantàstic i que això s'ha de reservar i s'ha de fer molt, perquè jo som molt de fer les coses tradicionals de no perdre res, no s'ha de perdre, amb una paraula volia dir que no s'ha de perdre. Hi ha de les escoles, gent que ensenyi, perquè és una meravella.
Incorporació immediata. Toni Traveria. El dia a dia de la professió.
Idò, acabem d'escoltar aquesta, sens dubte, interessant enquesta per conèixer la valoració social de la professió que avui ens ocupa, la professió de marger, i som ara ja dins la secció del dia a dia, en efecte, amb el testimoni, ho dèiem a la introducció, de Tomeu Ordines, que ho és des de l'any 1990. Gràcies per acompanyar-nos, Tomeu.
Bones tardes.
I al seu costat, un altre marger, també de llarga trajectòria i reputació, com és Miquel Estarellés, en el seu cas, des de l'any 1980. També gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, gràcies.
No sé qui vol començar, justament, valorant aquesta enquesta, aquesta valoració social.
Bé,
a veure, Tomeu.
Bé, molt bé. Tothom, quan dius en què te dediques, tothom te diu quina feina més guapa. No? I, però, clar, és dura.
Saps? Sí, el que ens deia abans en Guillem.
Te sents...
reconfortat.
Exactament.
Uh-huh. I amb el testimoni de Miquel Estarella respecte a aquesta enquesta?
Bé, bé, és una valoració molt bona. Jo me pensava... ens confondríem més en ser marroquins, però vull que la gent encara sap que som mallorquins en margers, de veres.
Ah, per què? Perquè diu que a vegades hi ha confusions, en aquest sentit.
Sí, perquè molta gent se pensa que ja no en queden, de margers. Uh-huh. Tu vas en el cotxe, no? Més bon marroquís. Uh-huh. I els margers sempre estem un poc apartats.
I avui tenim dos margers, com dèiem, de llarga trajectòria, que ens venen a explicar, a contar el seu dia a dia amb tot detall. Un poc, també ho dèiem a la introducció i ho parlàvem ara mateix amb Guillem Palou, mestre de margers. Com veuen el present de la professió a dia d'avui? Tomeu.
Bueno, el que vos ha contat abans un poc és això, malament, perquè no hi ha gent jove
que agafi el relleu.
Comproven, tal, però se cansen i no... troben que és una feina feixuga. Uh-huh. Passen fred, passen calor, saps? I costa de que aguantin. I clar, si no hi ha, el que deia, si hi ha un relleu generacional d'aquí uns anys...
Que no sé particularment si, per exemple, si tant Tomeu Ordines com Miquel Estarellas tenen fills i si aquests fills tenen idea o han tingut mai intenció de seguir aquesta mateixa feina.
Bueno, Miquel. Jo tinc un al·lot i jo, la veritat, no m'agradaria que fos marger.
No? Quina edat té l'al·lot?
Ara, 20.
Uh-huh. I no li agradaria per què?
Home, sobretot per respecte que mos tenen. Perquè ara, per exemple, tu ara vas a un xalet o vas a ben dinar, vas a Costes Emblanes, i tu vols que quan t'entres fas nosa. Perquè aquestes feines al final s'adonen en qui pot pagar menys.
Uh-huh. Sí, està un poc explotada la feina.
Exacte, sí. I xalet de 3 milions d'euros, tu vols que te planyen 10 euros al metro.
Caram.
O 4 euros l'hora.
4 euros l'hora?
Sí.
Ostres. Supos que vostès no fan feina per aquest import.
No, dic, a lo millor tu diu, demanes 20 euros, vull cobrar 20 euros l'hora, a lo millor tu diu, no, jo tenc un que m'ho fa 15 o 12.
En Tomeu també viu aquesta realitat.
Sí.
Caram.
Sí, passa.
Perquè una mica el tòpic de vegades és això, no? Marger. Ah, una feina molt dura, però ben pagada, ben atribuïda. Ens fa que no en doneu amb el cap,
Mm-hmm. Això són llegendes urbanes. Sí. Marger se poden comprar un pis, un furgoneta, però... Sí. Mm-hmm.
I en tot cas, ja no parlem de futur, sinó de passat. No sé si ho dèiem, un cas des de l'any 80, l'altre des de l'any 90. Miquel, 80, en Tomeu, des de l'any 90, es dediquen a aquesta feina. Què els va impulsar a vostès dos a dedicar-s'hi, Miquel?
Bueno, jo perquè em va agradar, la veritat.
No... I tenia, no sé si el seu pare s'hi dedicava o com ho veu...
Bueno, el meu sogre Marger, Bunyola... No sé, Pablo, que ara el millor marger del món. Mon pare també. I sí, és una cosa que... I m'ha agradat, no és que no m'impulsés res.
Mm-hmm. Però vaja, ara, tornant al
vaig
capítol...
Vaig començar amb un mestre ja bé, i vaig seguir amb un altre, mm-hmm. i fins que m'ho vaig poder tot sol.
Clar. Però si el seu sogre ho era, el seu pare també, vostè també, el seu fill potser tal vegada, si la situació canvia, que, perquè no pot canviar si es regula sí. la professió d'alguna manera...
Home, nosaltres el que anem a estar se'n falta és un paper... Mm-hmm. mentre tu siguis marier. No pot ser que tu vagis a una carretera, una obra pública, i vegis el que se fa i no passi res. Mm-hmm. O vagis a una casa de 1 milió d'euros i tu vegis el que se fa i tu no tinguis cap.
Clar. No hi ha una titulació exacte. Avui en dia que reguli aquesta
vegem
funció.
Vegem un electricista, no? Té un títol per poder firmar un butlletí.
Clar.
I un
vostès
marier,
no.
Nosaltres no tenim cap força ni una.
Mm-hmm. I no ha existit mai, tampoc, aquesta que documentació? Va, no s'ha exigit mai, no?
No. Mm-hmm. O per ja, el que jo veig.
Clar,
sí. No tenim una força legal, no tenim res a fer.
Mm-hmm. En Tomeu deia que sí, de fet, ens comentava Guillem Palau abans que de vegades es desvirtua la professió per la mala praxis, no? Que va anant cada vegada pitjor i això s'ha de reivindicar, recuperar el bon camí, no? Diríem. Sí. Mm-hmm. I d'aquesta situació hi seria aquí una qüestió a considerar, sens dubte. En el cas, per exemple, de Tomeu Ordines, no sé, Tomeu, què és el que li va impulsar això, adentrar-se en aquesta feina?
Jo, que era jove i necessitava del bes. I jo venc de família de margers, uh-huh. tinc un tio i un cosí meu, que van ser meus mestres, uh-huh. i que ja era jovenet, jo havia estudiat d'electricista i feia d'electricista i no m'agradava.
Val.
I quan vaig començar el servici pues necessitava dos bes i l'anava a ajudar uh-huh. i quan vaig acabar el servici ja vaig quedar amb ells i vaig estar de 7 o 8 anys amb ells uh-huh. aprenguent l'ofici
fins o que dèiem, no? Que parlàvem abans amb en Guillem això, com aprenent uns quants anys llargs
sí,
no?
7 o 8 anys vaig estar amb ells després uh-huh. el tio se va jubilar i van seguir una temporada amb el meu cosí i després ja cadascú va acollir el seu camí, i ara quan mos han de menester que necessitem una mà, jo tiro d'ell i ell tira de jo.
Uh-huh. Perquè pel que em diuen tant Tomeu Ordines com Miquel Estarelles, la professió la van aprendre directament fent feina, no? No sé si sí. en el seu moment hi havia una formació específica a la qual acollir-se.
No, on jo no.
No, jo vaig començar amb un home i vaig seguir amb un altre, però sí, sempre pràctico.
Uh-huh. Idò, el component...
És una feina de molt d'any, no s'aprèn. Jo encara aprenc.
Sí? Sí. Sempre hi ha coses per aprendre.
Que mai en marge mai és igual, però sempre trobes...
Uh-huh. I una qüestió que també li traslladàvem fa uns minuts a Guillem Palou, a la primera part del nostre espai, què és en el seu criteri aquell paràmetre o lloc que hauria de tenir, inexcusablement, una persona que vulgui ser o que sigui marger a dia d'avui?
Ganes.
Ganes.
Ganes d'aprendre un ofici tradicional.
Uh-huh.
I, sí,
bàsicament ganes i vocació, no?
Exactament.
Uh-huh. I en el cas, el testimoni de Miquel Estrelles, en aquest sentit?
Sí, també, com en Tomeu. Sí, perquè d'una feina mala de fer. Si no t'agrada, no, segur que no segueixes.
Uh-huh. Idò, malgrat que pugui semblar que de vegades el panorama és complicat, segur que hi ha capítols importants a subratllar, qüestions en positiu i també aspectes a destacar en el dia a dia de la professió que coneixerem després de la que fem ara, la darrera, la segona pausa per la publicitat.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Cerques productes frescs i del dia? A Agromar Balear els trobaràs tots. Agromar Balear és molt més que verdura, hortalissa i fruita fresca. Més de 2.500 referències diferents als millors productes de les nostres terres. Propera inauguració el divendres 20 de setembre al carrer Catalunya de Palma. I ara les millors ofertes en melons, patates, raïm, formatges i vins. Agromar Balear, pagesos de tota la vida. Viajes Halcón y Viajes Ecuador te ofrecen viaje a Egipto exclusivo para nuestros clientes. Viajando en noviembre, febrero, marzo y mayo.
1.050 euros excursiones y visitas incluidas. 3 noches en el Cairo Hotel de 5 estrellas y 4 noches de crucero por el Nilo. Reserva ya en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
A les 7 del vespre t'explicam la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, amb José Luis Galindo, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio, serveis informatius.
És servei públic. A IB3 Ràdio, incorporació immediata.
Idò, ja la darrera part del nostre espai, avui dedicat a parlar dels margers i en concret ara mateix a propòsit del seu dia a dia, amb un apunt abans de conèixer aquest dia a dia amb el testimoni de Tomeu Ordines i Miquel Estarelles, i és que ens apuntava ara fa un moment Guillem Palou, que l'hem tingut a la primera part, mestre de margers, que aquesta formació de la qual parlàvem es permetrà l'avaluació de dues maneres. D'una banda, pel capítol i el terreny, diguem així, convencional, amb uns exàmens i unes avaluacions específiques, i d'altra, en base a l'experiència acumulada pels margers, la qual cosa, per exemple, sens dubte, tant a Tomeu Ordines com Miquel Estarelles, els serviria, els seria útil per tenir aquesta certificació, aquesta homologació, que és el que reivindicava, no?, aquesta qüestió.
Exacte, sí.
Important. I no hi havia discussió, però deien qui comença el dia a dia. Han convingut que seria primer Miquel Estarelles, si no m'equivoc.
Sí.
Però, Miquel, com és el dia a dia de Miquel Estarelles com a marger?
Bueno, jo m'aixec a les 5.
Les 5?
Sí, caram. Fem un cafetet, anem a la feina, ara fem feina lluc, anem a marge de la vella dona, que també hi ha dos fenòmenes, que són en Miquel Busquets i en Llorenç Busquets. Arribam i, bueno, ens posem a picar predes i posar predes.
A quina hora arriben? A quina hora comencen la jornada?
6:30.
6:30 del matí?
Sí.
I té alguna justificació el fet de començar tant d'hora? És només a l'estiu o és durant l'any?
No, que... només estem de calor. Quan ve s'hivern, ara d'aquí a 2 setmanes, posem a les 8, suport, més o manco.
D'acord, podran dormir un poc ja, més.
Exacte, sí. I després berenam i ens tornem a posar predes o picar predes o... i després dinar amb mi.
Clar, però, clar, vostè que ho té molt per mà, mai millor dit, sí. Miquel Estarelles diu això, agafem les pedres, les col·locam i tal, clar, això és molt fàcil, sí, de dir, supos que molt difícil de fer, abans ens ho comentava també Guillem Palou. Com es du a terme aquesta tasca, que el que dèiem, vostè també ho ha anat adquirint a través de la seva, sí, del seu dia a dia, en els seus inicis, com s'arriba a dominar tota la pràctica i, no sé, quins elements són indispensables per fer, per exemple, una bona marjada?
Bé, el primer és tenir bona preda. Antes de començar un marge, has d'anar a cercar predes, si no n'hi ha.
On es troben aquestes pedres, essencialment?
Bueno, això és un problema que diem en marges ara. Cada vegada hi ha menys preda.
Sí?
Sí, sí, uh-huh. Perquè les canteres, cada pin n'hi ha manco, hi ha molt de xalets, aviat se denuncien, que no em pot treure de preda, i tenim aquest problema.
O sigui, falta pedra.
Sí. Després, uh-huh, una vegada que has trobat una preda que t'agrada i pues, la feina que has de fer, pues, l'han de dur puesto, tu l'has d'arreglar. Mm-hmm. És una feina que no se vol.
I com s'arreglen aquestes pedres, que també picant, és una qüestió important, no?
Començar amb una picassa, després amb un martell, i perquè, clar, una preda tu només veus la cara de davant, tot el que és darrere no ho veus.
Mm-hmm. I han de tenir una forma, això que ens deia abans en Guillem, un té un poc la visualització prèvia, sí, del que serà el marge, i les pedres que el configuren. Aquestes pedres tenen un dibuix concret específic totes, més,
bueno,
o manco?
Sí, els marges ben fets, tu pots llevar qualsevol preda d'un marge i no cobrar-se de damunt. Uh-huh. Això és un... el que toca.
Correcte.
I comences amb predes grosses, segueixes amb predes no tan grosses, fins que acabes, fas un arrasant, uh-huh, i després damunt una filada d'alt. I, bueno, però tota la feina del marge se veu el 10%, el 90% està darrere.
Ah, sí?
Sí, perquè després has d'omplir, ho has d'omplir bé, perquè si no t'acaba, que és una feina molt delicada.
Aquest farcit que s'omple, sí, també amb pedres?
Amb pedres, sí. Uh-huh. Primer comences amb grosses, després amb més petitetes perquè travin i, uh-huh, vas pujant el marge.
Uh-huh. Si em permeten la broma, vostès de petits, el tema dels puzzles els agradaven, els feien bé o... No, 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 especialment.
No, no. No me'n recordo, ja fa molta estona.
Però vaja, el que dèiem, que és una feina molt especialitzada, molt específica. Exacte. Evidentment, un, per molt que pugui assistir a un curset d'aquests que es puguin fer ràpidament en 4 o 20 hores, no serà un marger qualificat.
Has de picar molt, això, un bon marger.
Sí, eh? Sí. Fa falta molta habilitat manual o més aviat aquesta percepció espaial que ens deia en Guillem?
Bueno, un temps hi havia homes que només dobaven prides. Hi havia homes que només picaven. Després n'hi havia que només em posaven. La feina estava molt estructurada. No és com ara, que tu fas piques, poses... Però abans, i també és, en Margès tenien un home que només mullava barrubins per treure prides.
Caram.
La feina estava molt...
Clar. Jo, el que ens deia també en Guillem, no? A dia d'avui, per exemple, Miquel Estarelles ens deia, ara fent feina a Lluc, són equips de 3 persones que estan fent feina conjuntament.
Bueno, aquí són 3 colles. És un marge especial, com una urgència, però això mai ja no... Jo en els dos que feien feina que són d'Espoles tampoc no els coneixia.
Tampoc.
Mira que Mallorca és petita.
És a dir, que moltes vegades era feina individual, fins i tot.
Quasi sempre, 90% de les vegades.
Sí?
Sí, perquè cada marge no veu saber igual, tampoc.
Ja,
ara,
ja. I podria haver, entre cometes, discussions.
Sí, sempre hi ha una mica de discussió a cada període, però vamos.
Tu veus pensar que sí, eh?
Som maniàtics, els margers. Cadascú té la seva manera de fer feina.
Sí,
hi ha un que parer de per endavant i hi ha un que parer de per enrere.
Clar, perquè, per exemple, amb quants... Posem ara el cas d'en Miquel. Amb quants tipus de pedres fa feina habitualment?
Bueno, pedres n'hi ha moltes a Mallorca. Molt de tipus. La millor... En 2 metres te canvia la preda. La preda, com més brescada, com més rugosa, més bona és per fer marges. Com més llisa, menys, perquè patina.
Clar. I normalment, el que et deia, ja ens ha quedat clar que falta pedra a Mallorca a dia d'avui, però d'on s'obté aquesta pedra? No sé si de les pedreres, també, no sé si...
Sí, de les parelles de canteres que queden. D'on queda 4 o 5 canteres.
D'acord.
I evidentment... És més dolenta.
El que dèiem, no? S'han d'anar superposant aquestes pedres, d'acord amb aquesta tècnica tan especial i que vostè vostès dos tan bé coneixen, i en teoria sense cap condiment que les afegeixi, no? Que les uneixi, sinó simplement la seva pròpia disposició, no?
Exacte, en altres ara aquí lloc ho han fet en sec. És un marge que fa 10 metres i hi havia paredes que feien 300 quilos.
Uf!
I per amunt.
Clar, aquí un de sol ho deu tenir difícil.
Nosaltres hem tingut l'ajuda de les màquines que els homes posaven, però abans ho feien tot de dalt per avall. No en pujaven cap de preda.
Quan diu 10 metres, que són 10 metres...
D'altari.
Dalt.
Sí.
I de llargada? N'hi deu uns
20
quants,
i algo de metres. Sí, és un marge gros.
Amb colles, en aquest cas ens parla que són colles que fan feina.
I amb aquest marge hem pogut demostrar que l'obra pública se pot fer bé i més barato, i que no, sense sobrecost, perquè vam fer un pressupost amb el pressupost en 15 dies abans l'hem acabat. S'han demostrat que se pot fer.
I tant, i no, la bona feina que ha de tenir futur, això hauríem d'esperar. I hem conegut aquest dia a dia, que la darrera consideració en aquest sentit, Miquel, és un dia a dia cansat. Ens deia que sí, no? Que normalment...
Bueno, jo, la veritat, no me cansa molt la feina.
No?
No m'ha cansat.
Físicament, gaire, diem?
Físicament, exacte. Nosaltres ara en guany no hem tingut cap dia de vacació, ni hem tingut i...
Caram. No, bé, que té bon aspecte, eh? Sembla que hagi estat un mes de vacances, eh?
No sé com vaig casar per la mateixa.
Està molt bé. I el coneixerem ara el dia a dia de Tomeu Ordines, que no sé si... crec que Tomeu que està més especialitzat en què és restauració.
Restauració,
no?
Sí. La feina m'ha vengut així. He fet de tot. He fet pilar de preda, he fet entrades, he forrat xalets, també. He fet de tot. He fet de tot, però...
A quina hora comença, en tot cas?
Igual, m'aixec a 5:30. Sí, perquè també faig feina per Escorca, la majoria de l'any, però estic a possessions. I clar, quan sempre es voldran nous. I s'arreglen aquestes possessions, arreglen també perquè hi ha subvencions. Perquè si no hi hagués subvencions...
Seria més complicat.
Seria més complicat. És a dir, mal és de mantenir, perquè avui el camp no dona.
Clar. En el seu cas, per tant, el client prioritari és més sector públic que privat, o hi ha de tot?
Bueno, tenc de tot. Tenc privat i tenc públic. També estic... Faig feina per l'Ajuntament de Santa Maria, que té una finca pública, i ara l'estan recuperant tota. L'Iberar, i els marges, el Font de Calç, i tot això... però bàsicament el 90% dels clients són privats. El que passa que tenen sempre ajudes per restaurar marges.
I a priori és més complicat restaurar una marjada que fer-la de, des de zero?
No, o... és més complicat fer-la des de zero.
Sí.
Tu molta més feina. Uh-huh. Per allò que te deia Miquel, que has de triar la presa, l'has d'arreglar, l'has de... és més complicat. Perquè tu quan restaures, el guapo de la restauració és que mai paredes igual. Has d'emparedar de moltes maneres.
Uh-huh.
Perquè la gràcia de la restauració és que se noti el menys possible que s'ha arreglat. Has d'adaptar en el paredat que hi ha, perquè hi ha molt de tipus de paredats. Hi ha més rústic, més ajustat, més... com deia el meu mestre, fort i feix. I és això, i t'has d'adaptar en allò.
Uh-huh.
I a mi m'agrada perquè ho trobo divertit, perquè dius, joder, aquest margès de fa 100 anys...
Clar, com ho feia,
com,
no?
Com em fenen, això. I t'has de... És un...
Repte constant,
un petit,
no?
És un petit repte, uh-huh. I és una manera de reciclar-te, també.
Clar. Ens deia, Miquel, que el 90% dels casos fa feina en solitari, autònomament.
Jo també.
En el seu cas, també com a autònom, també, igualment
com autònom.
Sol.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí.
És el que ens deien, que moltes vegades ni vostès mateixes encara es coneixien perquè no, fan no. Feina unilateralment
i estem a 8 quilòmetres
i doncs si és perquè s'hagin conegut celebrem sí, que sí. La seva trobada aquí a l'emissora. Quantes hores de feina són, tu meu, per exemple, en el seu dia a dia?
Jo faig de 7 a 8 hores, el que passa és que jo les faig seguides per qüestions vitals.
Correcte, sí.
La llibertat que te dona això és que te pots fer el teu horari.
Uh-huh. Ja em dèiem, que tant un com l'altre són autònoms.
Sí.
Pel que també saben, a dia d'avui la majoria de professionals tenen aquest règim, funcionen com a autònoms, o també hi ha persones contractades per una empresa de margers?
Bueno, jo tots els que conec són autònoms.
Jo també.
Perquè si ets un marger un poc bo, a les empreses només els hi fan nosa.
Uh-huh.
Perquè clar, tu per fer una feina vols un tipus de preu, un tipus de material, i moltes empreses el que valen és cobrar molt, pagar poc i fer-ho de qualsevol manera. Entens?
Caram.
Clar, les persones un poc
que els agrada fer bona feina, no?
Ser professional només feinoso. Això és la trista realitat.
Tu veus, hi estaria d'acord amb aquest comentari?
Sí, totalment.
Sí?
Totalment.
I no és que sigui un problema d'obvés, perquè d'obvés n'hi ha molts.
Sí.
El que dius, el que xerra tant, és tu vas a cases de milions d'euros i el problema no són els euros.
Clar.
És la comissió que poden guanyar damunt tu.
Uh-huh.
Exacte.
Queda clar. Perquè d'altra banda, ens ho deia també Guillem Palou fa uns moments, ara s'estava vivint, deia ell, un bon moment, que hi ha contractació de margers. Vostès l'han notat, aquest bon moment, d'uns anys cap aquí o d'un temps cap aquí?
Sí, jo sí.
Sí?
Jo ara tenc feina, gràcies a Déu.
Hi ha hagut moments més feixucs, més difícils?
Sí. Els anys de la crisi se va notar. Jo, gràcies a Déu, sempre he tingut feina, però anaves tranquil.
Uh-huh.
Saps? I ara hi ha moments que dius...
Que no dona l'abast, pràcticament.
Exactament,
no?
Sí.
Implica això que de vegades han de fer feina al cap de setmana o normalment tenen ja la jornada... Sí? Diu que sí. I en el seu cas, Miquel, també.
Bueno, jo d'ençà que tenc el lots, com que jo vull a futbol i vol i això, al cap de setmana no puc. Però sí, sempre, Déu, tot el temps que vaig poder ho vaig fer.
Ens deia també de passada, Miquel Estrelles, deia, jo encara dia d'avui vaig aprenent. La formació contínua creuen és també necessària en la seva professió? Mai no se sap del tot?
Claro, sí, sempre aprenc coses. Les periodes, com que no hi ha cap periodo igual ni cap feina igual, sempre tens qualque sorpresa.
Sí, a veure, expliqui'ns la darrera lliçó que ha pres de les pedres, per exemple, que recordi,
bueno,
Miquel.
Bueno, ara, aquí on som ara, pedres tan grosses no donen millorades mai. Que dir, són pedres que si no els veus... Lo trist és que quan estan posades tu només veus un 10% de la preda.
El que ens deia.
Exacte, tot el que queda amagat darrere. I clar, hem hagut de mirar com se podia, com els ho podien posar sense fer normal i com els ho podien treballar. I sempre són feines noves.
Sí.
I com aquesta, potser no en tornarem a fer gaire, o no en farem purs, però bueno, hem après molt.
I tant
també hem rigut molt.
I també és important.
Sí, sí.
Des del punt de vista de restauració, tu meu, també aquesta formació contínua, aquest reciclatge, es fa necessària?
Sí. Jo el considero que sí. I a més, com més maneres de paredar, saps? Millor.
I ara posem que ens està escoltant un jove, o no tan jove, però una persona que diu, ostres, aquest món dels margers m'interessaria, crec que és un món amb el qual puc involucrar el 100% i puc dedicar-hi amb tota la passió. Quin consell li adreçarien, tu meu?
Quin consell?
Quin consell? Quina recomanació?
No sé, paciència. Paciència i voluntat. Voluntat, ganes...
El que ens deia.
Sí, voluntat, el que deia abans. Sí. Uh-huh. Perquè, en el fons, és una feina molt guapa. Quan la gent te diu, quina feina més guapa. A mi m'agrada.
Que els ho diuen cada dia, ja ens ha quedat clar.
Si no estàs tant d'anys fent aquesta feina.
I en el cas de Miquel, quin seria aquest consell?
Jo li diria que no vulgui combatre amb preus. que vulgui fer la feina ben feta. Sí. En altres en preu no poden combatre...
Que cobri allò que toqui, no?
Exacte, sí. I que ho vulguis fer bé. És la millor cosa que se li pot donar.
I sens dubte, bona feina. I ara el que esperarem serà una bona resposta que segur que obtindrem a través de la darrera pregunta.
Els pros i els contres.
Idò, justament això, els pros i els contres, és a dir, el millor i el pitjor, en primer terme, amb el testimoni, el comentari de Tomeu Ordines.
Bueno, els pros és que és una feina molt gratificant per jo, i fas feina a paratges molt, molt guapos. I els contres, pues, això que és dur, passes fred, passes calor, te fas ferides, te fas lesions.
Saps? Greus, greus?
Jo, per exemple, jo tinc una greu, un colzo.
Que també és una qüestió de tenir en compte.
Sí, sí. Te condiciona molt a l'hora de fer feina, també. I això són els contes.
Correcte. I de pros i contes que ja tenim des de la banda d'en Tomeu Ordines, i ens falta el testimoni en aquest sentit, que en dret terme, de Miquel Estrelles.
Bueno, però és que una feina molt creativa, el que diu en Tomeu, fas feina a llots, molt, que hi hauria gent que pagaria. I els contes, home, sempre has de lluitar per cobrar i...
Com la majoria d'autònoms,
sí, però, de cuidar
molt. Mergés o no mergés.
També t'has de cuidar molt, perquè és una feina molt física.
Malgrat que vostè no es cansa tant, ens ha dit, eh?
No, ja duia molta sort, no està mai de baixa fins ara.
Però... I doncs, esperem que tampoc s'hagin cansat acompanyant-nos avui aquí a Incorporació Immediata per traslladar-nos amb els seus comentaris, amb la seva veu, el dia a dia de la seva professió, aquesta professió, encara amb esperances que pugui tenir continuïtat com és la de Marger. Idò, gràcies a Tomeu Ordines, a Miquel Estarelles i fins a la propera. Gràcies. I gràcies també una setmana més a la feina a les vies del so, marge a marge, paret a paret, d'Iker Hernández. Gràcies, Iker, i a tota l'audiència, gràcies una vegada més per la vostra companyia. Us emplaçam a una nova edició d'Incorporació Immediata que arribarà puntualment dimarts a les 6:04. Adéu-siau, bona setmana.